És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Molt bé, doncs com cada dilluns ens disposem a explicar-vos coses de Palamós i per fer això, què millor que comptar amb el nostre historiador de capçalera. Tenim en Gavi Martín. Gavi, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, vosaltres?
Bé, havíem deixat deures pendents ja fa unes quantes setmanes. Recordes aquell programa que parlàvem de la influència o dels rastres que havien deixat aquí Palamós escriptors del Siglo de Oro espanyol?
I tant, me'n recordo.
Havíem introduït també la figura de Miguel de Cervantes i aquestes llegendes que diuen que veritablement va ser aquí a Palamós. Llegendes, veritablement?
Sí, ja, de fet, ja vam parlar que hi havia molts personatges del Siglo d'Oro que documentalment, a través de diaris personals o a través de diferents documents de l'època, van visitar i van estar a Palamós, però em penso que no hi ha cap que tingui la mateixa transcendència o tanta transcendència com el propi Miguel de Cervantes i les històries i llegendes que envolten aquesta figura. De fet, bé, tots sabem que a Palamós hi ha un carrer dedicat, no?, a aquest personatge, el carrer Cervantes, que fins i tot antigament va tenir el Teatre Cervantes en aquest mateix carrer. Bueno, doncs expliquem per què, no? Perquè aquest vincle entre Cervantes i Palamós, de fet, ja parlant antigament amb la gent, doncs sempre tenien en ment llegendes que es parlaven que l'escriptor havia fet estar a la nostra vila durant, bueno, una de les moltes escales del viatge que va fer a Itàlia, perquè en va fer varis, i també expliquen que es va allotjar fins i tot a un hostal on actualment hi ha la Gavina. Vull dir, més literari, la Gavina no ho podia tenir. Tenim una llibreria i a més era un hostal on s'hi allotjava amb Miguel de Cervantes, no? Fins i tot aquesta llegenda arriba a explicar, imagina't fins on arriba l'imaginari popular, que en aquest hostal hi va escriure una part del Quixot, no?
Bueno, tots els ingredients, ja no se'n van deixar ni un, eh?
No, exacte. A veure, no podem confondre la llegenda amb la història. Vull dir, no lliga, no, el Quixot es va escriure... Sí, ell va fer viatges a Itàlia, és cert, però va ser molt abans d'escriure el Quixot, per tant, no acaba de lligar, no? Però bueno, quan normalment trobes una llegenda, hi ha un germen, hi ha alguna cosa, és un indicador. El que passa que hi ha gent que, malauradament, s'agafa al peu de la lletra de la llegenda i després fa barbaritats, no? Sense anar més lluny, pensem que a finals dels anys 70, l'Ajuntament, seguint una mica aquesta llegenda, va fer una gran pífia, però una gran pífia. És que va dedicar a fer una placa de ceràmica escrita que va col·locar justament davant de la porta damunt de la porta d'aquesta mena de casa antiga, on no és la casa actual on hi ha la Gavina, és una casa antiga que van enderrocar per fer el nou edifici, amb una placa que deia en esta casa, bueno, deia en castellà, però deia en aquesta casa es va allotjar Miguel de Cervantes l'any 1569 i aquí va iniciar el famós llibre Don Quijote de la Mancha. Vull dir, imagina't el que s'havien tret del barret. Clar, aquesta placa va ser descoberta tota pompa i tot ple de gent allà, l'alcalde Josep Perals, el 1969, amb la intenció de celebrar els 400 anys d'aquests fets. Clar, l'endemà ja et pots imaginar les riotes d'historiadors, de la premsa, va ser tan monumental que en pocs mesos van haver d'arrencar aquestes plaques de ceràmica que havien allà enganxades, perquè era una barbaritat.
De poc rigor, en aquest
cas. No, absolutament, absolutament. De totes maneres, el que dèiem, no? Darrere una llegenda hi ha una veritat amagada, no? Per tant, mirem de descobrir com neix aquesta història i arrel d'on ve tota aquesta història de Cervantes o aquest vincle de Cervantes amb Palamós.
M'imagino que deu ser a través de la seva literatura.
Sí, sense cap mena de dubte, perquè dades documentals no en tenim. Per bé que n'hem buscat aquí a Palamós, no hi ha ni llibre del clavari ni cap mena de document que vinculi aquest personatge a la nostra vila o que demostri que hagués estat aquí. Per tant, això neix d'un article que un historiador palamosí, que va ser historiador, a més va ser polític, va ser molt polifacètic, que es deia Narcís Pagès i Prats, va publicar el 1876 a una revista de gran difusió que es deia en aquell temps La Ilustració Espanyola i Americana. Doncs a través d'un article, o de varis articles, perquè anaven enllaçats en diferents números molt extensos i molt ben documentats, doncs mantenia que les pròpies novel·les de Cervantes hi havia proves de la seva estada a Palamós, no? Fins i tot incorporant detalls descriptius que demostraven que hi havia estat. I bé, això apareix, sobretot ell fa referència a una novel·la que va ser poder la seva gran novel·la de joventut, que es deia La Galatea. Sense cap mena de dubte, és una de les seves novel·les de joventut més valorades. I en aquí hi descriu diverses vegades com un poble de la costa catalana, del qual no anomena, però que sembla, ja veurem endavant, sembla Palamós, doncs el descriu amb precisió, amb detalls topogràfics i urbans, i fins i tot coneixements antecedents històrics locals destacats, vull dir, diguem, són una sèrie de detalls d'algú que només podia haver-hi estat, no que havia sentit d'oïdes.
I quins són aquests detalls que ens permetrien identificar Palamós?
Sí, anem a fer un repàs una mica, si et sembla. Doncs mira, en aquest llibre, en el llibre segon de La Galatea, especialment hi ha un passatge d'excepcional importància. Hi ha un personatge que es diu Silerio, bueno, és un d'aquests noms de l'època que tenen aquests noms tan raros, però aquest tal Silerio, ell explica que va arribar en aquest poble de la costa catalana, del qual no detalla el nom, que feia camí cap a Itàlia, i va arribar amb una de les seves galeres. Fatigat del viatge, pensem que fatigat no faria referència a cansat, sinó la fatiga era el fet aquest d'una mica marejat i d'anar a mar, no? D'estar viatjant a mar. Doncs fatigat de viatjar amb la galera, decideix baixar i reposar a terra. Sembla ser que les galeres, doncs, després d'haver estat a terra, salpen sense ell i se'l van deixar aquí en el poble. I bueno, ell sembla que s'ho va prendre bé i va dir, bueno, no passa res, doncs aprofitarem per estar un dia per aquí, per voltar i per passejar i per acabar de descansar, i agafarem una altra galera que vagi cap a Itàlia. Sembla ser que quan estava en un hostal, doncs va sentir un gran remor de gent al carrer l'endemà, que el va desvetllar i bueno, va vestir i va baixar per veure què passava, no? I ell explica que això passava a la calle principal del pueblo. Això seria l'equivalent del carrer Major en aquells temps, eh? Ell explica que va veure clergues amb crucifix, que hi havia un nunci, que era aquest que es plantava al mig de la plaça de la Vila a llegir pregons i explicar, bueno, vociferar en veu alta les sentències, acompanyada d'alguacils i que acompanyaven un sentenciat a mort. Fins i tot, fins aquest moment tot encaixa, perquè justament en aquest lloc és on es feien les sentències i on s'explicava això, no? I on es feia aquest tipus de lectures de sentències a mort. Doncs bé, es veu que era un home, aquest sentenciat, un home que era tingut per bandoler, però el tal Silerio, en baixar i fixar-s'hi, va reconèixer que aquest bandoler era un amic seu, que es deia Timbrio, un altre nom d'aquests estranys.
Carai.
Sí, no, ja era la moda de l'època, eh? En veure que aquest bandoler amic seu, en Timbrio, havia estat sentenciat a mort i l'havia volien conduir, com diu ell, al carrer amunt, recordem que al carrer amunt hi havia el carrer Molins, que pujava amunt i portava fins a les forques de Sa Punta. Mm-hmm. Doncs es veu que amb un gran ímpetu va desenvainar l'espasa i va lluitar contra els alguacils, en aquell moment defensant en Timbrio. El va aconseguir arrencar de la justícia i el va conduir a la porta de l'església, que ell explica que estava a pocs metres d'aquest lloc. I fins i tot, com veiem, tot va encaixant. I tenim l'església a quatre passes de la plaça de la Vila. Bueno, doncs amb la mala fortuna que, si bé va salvar en Timbrio, en el moment d'entrar a l'església, recordem que l'església era un lloc sagrat, per tant no hi podies accedir sense permís, doncs en Silerio, el gran defensor, el que va desenveïnar, va ser capturat pels alguacils, justament allà davant la porta. Va ser capturat i portat a la presó. Un cop a la presó, que recordem, la presó en aquella època estava a la cantonada del carrer Noteries amb el carrer Ave Maria, vull dir, també allà mateix, que em penso que fa molts anys hi havia una sabateria que encara es conserva així a la façana, sí, una mica vella. Bueno, doncs en aquell lloc hi havia la presó. El van tancant allà i ell, tancat a la presó, no sabia com s'ho faria per sortir, però compte, perquè l'endemà al matí va començar a sentir un so de bombardes i canons i crits de gent corrent, desesperada, i ell estava allà tancat a la presó, escolta, què passa aquí? I va venir un estol de galeres turques que desembarcaven i van començar a fer una gran matança a la vila. Això et sona, oi?
I
és un episodi podria molt conegut ser aquí a Palamós. Doncs bé, doncs, escolta, van arribar a palamosins, el van alliberar de la presó, pensant o demanant als presoners que lluitessin a favor de la vila, i clar, ell en lloc de lluitar a favor de la vila va dir, mira, ara m'han alliberat, agafaré en Timbrio, en Silerio
i cames ajudeu-me
i fugint. I aquí també hi ha una petita clau que ens ajuda a descobrir el lloc, no? Que expliquen que en Timbrio va agafar i va anar-se'n a peu fugint cap a Roses, i l'altre en un monestir que hi havia a prop. I també tenim una altra clau que sabem que el tal Silerio, quan va arribar a Palamós, ell explica que venia de Barcelona. Per tant, estem parlant d'un lloc que està entremig de Roses i de Barcelona. Quedem-nos amb aquesta clau perquè acabarem després d'esbarinar una mica les claus que estem explicant. Bé, tenim en Silerio i en Tímbrio, passa un temps, i amb el llibre cinquè d'aquesta mateixa novel·la es veu que són capturats per uns turcs a la mar i van ser fets esclaus i anaven amb la galera. Enmig d'una tempesta es troben que es van al barco aquest turc, hi ha una tempesta, i fa anar el barco contra una platja i queden ancorats en una platja. Resulta que quan ells veuen la platja diuen, ep, aquesta platja la coneixem, i resulta que era la platja on havien estat fa un temps en aquest poble. Ells la descriuen com una platja ampla, en forma de mitja lluna, i això també ens sona, i es veu que la tempesta va empènyer els turcs a la platja i parla de que molts locals armats van aparèixer a la platja i com a revenja de l'atac que havien fet feia uns anys, doncs van atacar els turcs amb una sanya especial i van realment fer una massacre entre els turcs. Ells es van presentar com a presoners, i nosaltres doncs mateu que som presoners. Els van alliberar, però com que van reconèixer l'indret, es veu que tenien por de que els reconeguessin amb ells perquè ells havien fugit poc temps abans de la justícia d'aquest poble. I afortunadament no van ser reconeguts i van poder tornar a Barcelona, com explica la novel·la. Anem a les evidències, anem una mica després d'explicar aquesta petita història. Veiem que només, veient tot això, només a la vila de Palamós es troba dins d'aquesta situació descrita. La ruta de cabotatge, que va de Barcelona a Itàlia, la veritat és que no hi ha gaires ports que allotgessin galeres, o un estol de galeres important en aquella època. Diuria de Cadaqués, però ja quedaria més amunt de Roses, i entre Roses i Barcelona ben pocs, Sant Feliu, però Sant Feliu com sabem no té parroquial, no, l'església que hi havia era la dels frares agustins, no estava a quatre passes del carrer principal de la vila, però fora de Sant Feliu o altres llocs realment no hi ha cap lloc que concordi. Veurem que hi ha més llocs, més aspectes que concorden amb Palamós. El segon indici gairebé esfereïdor i evident és l'atac turc, que coincideix plenament amb l'atac de Barbarroja, de l'estol de Barbarroja de 1543, que de fet va succeir 27 anys abans de la hipotètica visita de Cervantes. Per tant, segurament ell recull la tradició oral i de fet descriu un episodi que ja va succeir. A més, si tu llegeixes directament de la Galatea, veuràs que té una gran riquesa de detalls que, a més, s'ajusten plenament als fets que van succeir aquí a Palamós. Per tant, ell segurament devia trobar-se amb els testimonis o gent que o fills de gent que va viure aquest atac, o gent que encara pervivia i que va poder veure amb els seus propis ulls l'atac turc. Per tant, recull aquests testimonis. També pensem que l'obra de Narcís Pagès i Prats, en aquest article, no és l'únic historiador que manté això, també tenim un gran personatge, que podem dels grans prestigiosos i estudiosos de l'obra literària de Miguel de Cervantes, que va ser Josep Coll i Vehí, que també manté el mateix. Vull dir, l'especialista de Cervantes, ell manté que creu, i més específic amb la seva obra, creu que el saqueig de la Galatea és Palamós, com la representació. La descripció que es fa d'aquesta costa és la costa de Palamós. Vull dir, no, curiosament, en l'obra de Miguel de Cervantes, l'única ciutat catalana que apareix amb nom és Barcelona, i fa un esment a Roses, però a part de Barcelona, la que descriu amb riquesa de detalls és aquesta vila de la costa, de la qual no dona nom. Anem a una tercera presumpció, diguem, de culpabilitat d'aquest Palamós dintre de la novel·la de Cervantes, que és les descripcions que fa de la població. Ja hem parlat de tot el que és la trama urbana, de tot com explica del carrer principal, a la plaça de la Vila, on es feien les sentències, i realment això succeïa així, i la proximitat de l'església. Però és que també ell parla d'una playa ancha, abierta jaloque, és a dir, orientada a xaloc, vull dir, de platges amples orientades a xaloc també n'hi ha ben poques. I I bé, si anem lligant totes aquestes històries de trama urbana, les descripcions geogràfiques, la història, no? com explica aquests relats de la història, doncs, a part que hem de tenir en compte que aquí al Batlles, ja hem parlat altres vegades, tenia jurisdicció civil i criminal, vull dir, podia executar tranquil·lament, tenia dret i poders per agafar i qualsevol bandoler i fer-li llegir sentència i executar-lo tranquil·lament, com ja hem parlat que el comte de Palamós li donava tots aquests drets directament al Batlle. Per tant, tot lliga, tot ho tenim lliga i tot va fantàstic. I sembla que sí, doncs que aquestes referències que fa Cervantes a aquesta vila puguin tractar-se directament de Palamós. Ara, tenim un problema. El problema es tracta, a veure, totes aquestes històries sembla que fan referència a Palamós, però potser el problema que hi veig a l'obra de Narcís i Pagès és que ell també diu que tots aquests fets els va protagonitzar el propi Cervantes. A veure, sí que és cert que el personatge en Silerio està narrat en primera persona, no? Tot i que jo ho atribueixo més a un recurs literari. Però també veiem que a l'obra de Cervantes moltes de les coses que a ell li van passar sí que les aplica a les seves novel·les, però no forçosament totes. Vull dir, per tant, ja mantenir que Cervantes va protagonitzar aquests mateixos fets a Palamós, vull dir que va ser empresonat, que va lluitar contra les autoritats locals, ja és molt demanar.
Que va coincidir l'atac dels turcs quan ell estava aquí.
No, això lògicament ja sabem que no és possible, però això ja és molt demanar. En quant a la història, què ens diu? A veure, el 1568 Cervantes va haver d'abandonar Madrid, perquè ell sí que tenia aquesta rauja i sí que a la mínima agafava l'espasa i es barallava amb tothom. Per tant, no seria descabellat el que explica la Galatea, però, a veure, hem de ser prudents. Ell va tenir un duel a Madrid, es veu que va ferir el seu contrincant, i era un personatge important, i doncs van moure fils per arrestar-lo. I ell, sabent això, el 1568 va haver de marxar. I se'n va anar cap a Múrcia, on va embarcar cap a Itàlia. Sembla que tenia un pacte amb el cardenal Julio Acquaviva per poder arribar i treballar amb ell de majordom, perquè va estar treballant amb ell de majordom a Roma. Però, bueno, si havia d'anar a Capitàlia, havia de fer la ruta de cabotatge i el que passava sovint, quan passaves també per aquí a Palamós i viatjaves, doncs, clar, pensa que ell marxava cap a juliol, ja podies arribar a vegades cap aquí, cap a l'estiu, doncs, finals d'estiu, ja comencen les tempestes, comença mala mar... Doncs passava sovint que podies arribar aquí a Palamós i et podies trobar o bé una tramuntana o bé un temps advers, i això obligava a aturar la ruta, aturar les galeres i poder passar-te un parell o tres de dies aquí a Palamós a reposar fins que millores el temps i poguessis continuar. Si va ser tancat a la presó, això també és molt dir. Vull dir, sí, clar, si era així tan impetuós, podia haver tingut alguna baralla i podia haver ser reclòs a la presó de la vila. Però, bueno, si hagués estat tancat a la presó de la vila, també podia haver estat alliberat pel tal Acquaviva, si tenia influències... Si... Ara estem especulant, eh? Ara estem... El que passa que, a veure, tot i això, totes aquestes especulacions, és evident que, el que diem, no? Sí que... sembla clar que aquestes referències que fa Cervantes a la Galatea podrien tractar-se de la vila de Palamós, i més algunes d'elles són molt clares, però de fet també hem de dir que no existeix cap base documental que demostri que la corrència novel·lada fos viscuda per l'autor o la seva presència en qualsevol document local o qualsevol document de l'Arxiu de Girona del propi Miguel de Cervantes a Palamós. Mm-hmm. Però bueno, aquí està la història, aquí està aquesta petita història llegendària que enllaça amb l'obra de Narcís Pagès i Prats o també de Josep Coll i Veí, que mantenen que les referències aquestes són la nostra vila.
Una hipòtesi podria ser també que aquestes referències de Palamós li haguessin arribat a Cervantes per terceres persones.
És complicat, perquè la riquesa de detalls que té l'obra, les descripcions que fa, més sobretot topogràfiques, només podien ser d'una persona que hi hagués estat. Segurament, a veure, la història de l'atac turc podria haver arribat a través de terceres persones, però, clar, jo aquí, de fet, he explicat molt succintament, però si tu realment llegeixes la novel·la La Galatea, com he tingut l'oportunitat de fer i llegir aquest passatge, veus que les descripcions que fa i tot tal i com va anar la crema, els atacs, tot, lliga bastant amb la descripció que fa el notari de Palafrugell, que va ser el cronista que descriu l'atac perfectament en un document de l'època, en un document notarial, on es fa una descripció perfecta de tot com va succeir. Per tant, veiem que les fonts documentals que devien tenir devien ser de primera mà, de primeríssima mà. I després el coneixement del territori també era de primera mà, no era d'oïdes.
Doncs Cervantes i Palamós, aquest ha estat el tema que hem tractat avui, les coses de Palamós, ja ho veieu, indicis sòlids de que veritablement Miquel de Cervantes en la novel·la La Galatea doncs parlava de la nostra vila.
Exacte.
Gavi Martín, moltíssimes gràcies, fins la pròxima.
A tu.